Bona nit, senyor Rivera.
Bona nit.
Potser la darrera, en quant a la seva col·laboració en aquests espais que tan amablement, tan gentilment, ens està donant durant una bona colla de mesos. Però suposem que continuarem tenint la seva amistat i a la vegada que també tindrem oportunitat de contactar novament amb vostè en altres ocasions.
Jo també ho espero.
Molt bé, senyor Rivera. Gràcies. Arriba, és que els nostres oients potser s'hauran estranyat, però no hem dit què vol dir tot això. Això vol dir que avui és la darrera emissió d'aquesta colla de programes dedicats als ovnis. I com que és la darrera emissió, com que és el darrer espai, el darrer programa, no sé si li sembla, senyor Rivera, que podríem arribar a algunes conclusions, potser.
Exactament.
Perquè hem parlat molt d'ovnis, però...
Jo crec que el que s'hauria de fer ara és passar una mica revista tot i dir bé on ens porta tot això. Quines conclusions en podem treure de tota aquesta fantasmagoria ufològica.
I també tota aquesta fenomenologia, perquè hi ha dades
exactament
molt concretes.
Sí, tots aquests fenòmens, tots aquests fets, totes aquestes observacions.
Molt bé.
Quines conclusions podem treure? Aleshores, jo he pensat que el més encertat potser fora llegir una ponència que vaig presentar en el primer congrés ibèric d'ovnilogia celebrat al Porto, a Portugal, els dies 7 i 8 d'octubre de 1978. En aquesta ponència resumeixo el meu pensament justament sobre la possible naturalesa del fenomen ovni i encaixa molt amb el que estem pretenent, és a dir, és ideal per tancar aquesta sèrie de xerrades sobre els ovnis.
Molt bé, doncs endavant, senyor Rivera. A més, són unes conclusions relativament fresques perquè
sí,
encara no tenen un any.
No tenen pas un any, encara no. Bé, la ponència deia així. Com tantes vegades s'ha esdevingut en la història de la ciència, l'home es troba amb el fenomen ovni davant de quelcom nou, les manifestacions del qual desborden el marc dels seus coneixements i que de vegades semblen emburlar-se'n de les lleis físiques conegudes. Això, unit a tota la ganga d'impureses que el fenomen arrossega, dona lloc a una sèrie d'epifenòmens de tipus cultista, messiànic, etc., junt amb una incipient mitologia i un folklore extraterrestre, entre cometes, i el qual fa que la ciència acadèmica se'n desentengui. Sense ser acadèmica no en vol fer res. Però el fenomen existeix. Està davant nostra, agradi o no agradi als mandarins de la ciència oficial. En primer lloc, vull establir alguns postulats de base, inclús leiables per una aproximació objectiva al fenomen ovni. A. El fenomen que provisionalment seguirem anomenant ovni és real. És a dir, es produeix en el nostre espai-temps. Deixa, molt sovint, senyals físiques a l'entorn. I ha estat captat innombrables vegades per diversos aparells, radar, fotografia, etc. Deixo deliberadament de banda qualsevol discussió filosòfica sobre el concepte de realitat. Dono aquest terme al sentit vulgar, tot allò que existeix fora de nosaltres. Bé, el fenomen, doncs, i això es desprèn del postulat anterior, té una existència independent del mateix testimoni, que és la font principal d'informacions que posseïm sobre aquell. Els estímuls que procedents de l'OVNI arriben al testimoni humà són interpretats per aquest segons el parc de les seves referències habituals. Per exemple, els romans anomenaven els meteors discoidals descrits per Plini el Vell clipei ardentis, escuts ardents, terme pres a la seva vida diària, de la mateixa manera que Kenneth Arnold va emprar una expressió familiar per ell, flying saucers, plats voladors. C. El fenomen exerceix amb freqüència una acció física sobre el medi ambient, en especial els casos de contactes pròxims o encontres pròxims 2 i 3 segons la classificació de Heineck i els éssers vivents. He citat ja els senyals a l'entorn. Cal citar ara els seus efectes sobre els animals i els éssers humans, en el que aquests tenen d'animal, per dotar-se d'un psiquisme molt més desenvolupat que els gossos, per exemple. A aquesta acció física es podria afegir el famós efecte EM, efecte electromagnètic, del qual la NICA va compilar en el seu dia una llista sorprenent que després s'ha vist molt incrementada per nous casos d'idèntiques característiques. Aquest efecte EM podria atribuir-se a l'acció d'un potent camp de força de molts milers de graus. Aquest camp podria ser un efecte secundari del sistema mateix de propulsió del somni, basat en una tecnologia superior i en una física més avançada. La física terrestre només serveix per explicar la física terrestre. D. No existeix per part dels ocupants del somni ni intencions hostils ni intencions messiàniques respecte a l'home terrestre. L'home terrestre simplement no els interessa. Estem realitzant al nostre planeta unes prospeccions i uns estudis, entre cometes, que res tenen a veure amb nosaltres. Els pocs casos de rapte coneguts, Antoni Vilasboas i el matrimoni Gil, per exemple, no fan més que reforçar el caràcter general d'aquest postulat. Els van agafar només per curiositat, o dintre del marc dels seus estudis, entre cometes, per examinar de prop uns representants de l'espècie de bípedes intel·ligents que es considera ingenuament l'espècie superior del planeta, quan no del cosmos. Les agressions han partit gairebé sempre de terrestres espantats. L'arma dels extraterrestres consisteix sempre en un dispositiu paralitzador que empren quan la proximitat del testimoni es fa massa molesta. Cas de Valenzuela, per exemple, entre altres. D'altres vegades, el testimoni pot rebre cremadures en acostar-se imprudentment a l'OVNI i entrar en el seu camp de forces desconegut. Hi ha, per últim, els casos de guariments deguts tal vegada a aquest mateix camp de forces, el cas del doctor X, entre d'altres. El fenomen OVNI és essencialment atmosfèric. Es produeix també prop de terra o al mateix terra, en el Sol. Això podria explicar l'actitud negativa de molts astrònoms que no han vist mai plats al telescopi, encara que hi ha honorables excepcions. Una d'elles, i com les més il·lustres, és el professor Pierre Guérin, descobridor del quart anell de Saturn. Això no obstant, hi ha astrònoms que els han vist. I per acabar, F, el no contacte, segons la terminologia de René Michel, ve imposat per ells. En aquest cas, les regles del joc són les seves, no les nostres. L'home té per costum plantar una bandereta i deixar records quan visita, d'una manera fugaç, un astre veí. Però aquesta no és, sens dubte, una regla de conducta universal, ni té per què ser-ho.
Una pregunta, sí? Senyor Rivera. Quina distància podria haver-hi entre aquests possibles tripulants d'OVNIs, i parlo possiblement dels més desenrotllats, d'aquests que tenen aspecte físic més agradable, i nosaltres? La comparació, a veure si en quant a quantitat o en quant a intensitat és correcta, encara que no en quant a grau. Seria similar a la que podria haver-hi entre un professor d'una universitat qualsevol, un home per tant cultivat, no un geni, sinó un home senzillament cultivat i cult, i un indígena de l'Austràlia més primitiva i salvatge?
Jo crec que la distància és menor. És a dir,
nosaltres estem més a prop d'aquests tripulants.
Sí, utilitzant la seva comparació, que em sembla molt encertada, jo diria que el suposat professor d'universitat, per exemple, estaria a una distància no d'un indígena de Nova Zelanda, per exemple, sinó d'un pagès de Vallfogona, del riu Corb, per exemple. Potser és aquesta la distància.
Sí que no és tanta.
No. El pagès de Vallfogona, del riu Corb, té un grau d'intel·ligència elevat, però li manquen uns coneixements que en canvi, el professor universitari té.
Això anava jo. Que admetem la possibilitat d'arribar al mateix nivell mitjançant una educació determinada. No hi ha una impossibilitat biològica.
No, això amb el que refereix naturalment als tipus humans, com vostè ha dit molt bé. En els tipus humans, i a més hi ha tota la problemàtica d'Ummo, que sembla confirmar-ho, és simplement una qüestió de civilització només. És a dir, això és una civilització que ens porta uns 4 o 5 segles d'abans. Però res més. En quant al nombre de neurones, per exemple, tenim els mateixos neurones ells que nosaltres.
Un grau purament d'instrucció, de coneixement.
Exactament, de coneixement, sí.
Una
cosa purament tecnològica. No parla res més.
Perdoni que l'hagi...
No, en absolut, em sembla molt, molt interessant.
Doncs seguim endavant amb les conclusions.
Sí, bé, a més la interrupció ha vingut en el moment just. Sí, a la vista d'aquests postulats és evident que hem de considerar les interpretacions cultistes, messiàniques i religioses, sense cometes, com un epifenomen sociològic. És a dir, com l'impacte del fenomen a la societat. Un impacte de tipus religiós i de tipus cultista. Resulta molt significatiu que el traspassat doctor Condon només s'interessés pels casos més brillants de contactes i que la interpretació psicològica, que posava tot l'èmfasi dels casos estudiats en el testimoni, en comptes de posar-lo en l'estudi objectiu del lloc de l'aterratge, per exemple, hagi estat la més important en el pla d'estudis de la Universitat de Colorado gràcies al doctor Michael Bertheimer, fill del creador de la Gestalt Psicologia, i els seus col·laboradors. Jo he tingut la paciència de llegir-me per complet el famós informe Condon. Entre els seus 90 casos estudiats, quantitat en veritat exigua i limitada a casos nord-americans de 1967 a la seva majoria, he trobat que uns 30, o sigui una tercera part, no poden rebre cap explicació. Quina llàstima que el doctor Condon ha llegit l'informe Condon, em va comentar irònicament a mi Michel. Però això ja és història, i abans que jo i amb molta més autoritat ho han dit el doctor Heineck i el malaguanyat professor MacDonald. Hipòtesis. A partir de les dades objectives comprovades i reals que hem exposat, ja és lícit tractar d'elaborar hipòtesis de treball per tractar d'explicar A. la possible naturalesa del somni i B. el seu probable origen. A la vista de les manifestacions del fenomen ovni, creiem que es pot sustentar la hipòtesi de que estem en presència d'una supermàquina creada per una tecnologia superior a la terrestre actual. No obstant, la concepció mecanicista de màquina, que arrenca del segle XIX, no resulta vàlida aquí, perquè parteix del suposat de que només pot haver-hi un tipus de màquina. El gran escriptor científic anglès Arthur C. Clarke ha dit: qualsevol tecnologia suficientment avançada no es podrà distingir de la màgia. Màgia hauria semblat un home del segle XV o de televisió, com màgia sembla un primitiu actual una ràdio de transistors. Aquest primitiu es podria preguntar, amb la mateixa lògica que assisteix els que es pregunten per què els somnis no es comuniquen per ràdio amb nosaltres, per què nosaltres no utilitzem el tam-tam per comunicar-nos a distància. És el mateix concepte de màquina, encara arrelat a les concepcions mecanicistes del segle XIX, el que cal revisar. La cibernètica i la teoria de la informació apunten ja cap a unes concepcions de la màquina que no tenen res a veure amb les idees del segle XIX, que arrencaven de la màquina de vapor. Extrapolant a partir d'aquestes concepcions, en les quals l'electrònica juga un paper tan preponderant, aliada amb la miniaturització i, per què no, amb la biologia, podem arribar a concepcions gairebé inimaginables d'aparells, que tindrien més d'éssers vivents que de màquines.
I ara el torno a interrompre perquè l'altre dia estava parlant amb un company tècnic que em deia, és un xicot que està sempre molt atent a les innovacions, i deia que a Estats Units estava investigant sobre un procés que ara seria molt llarg explicar, però que permetrà que unes determinades rentadores, la vulgar rentadora de roba, doncs puguin contestar, i contestar, diguem, fonèticament o verbalment, a les preguntes que li faci la mestressa de la casa, quan li digui que té determinada peça, que és llana, que és seda, que és nylon, a quina temperatura ha de posar aquella màquina i quines operacions ha de fer.
Claro.
Sí, i la màquina li contestarà, també, amb una veu determinada, dient el que ha de fer. I tot basat en el procés dels circuits integrats.
Ah, la mestressa de casa es pot trobar amb una rentadora rebel que li demani un moment de sol.
Possiblement.
Ah, això és una cosa que no sé si l'ha tingut en compte.
I tant, i tant, i tant. O que es declari en vaca, que encara fiem que això està de moda.
Això mateix. Bé, continuem doncs amb la ponència, que ja s'està acabant. En moltes vegades l'OVNI concentra i expandeix una energia increïble, energia lluminosa, fotònica. Molts testimonis comparen la lluentor de l'OVNI a la de la soldadura amb arc. Energia electromagnètica, efecte EM, i fins i tot possibles efectes distorsionants a l'espai-temps. Gas xilè de putre. El cas del caporal de putre que vam comentar ja, i d'Arica. Anulació de la gravetat, Poncei, el cas francès de Poncei, i fins i tot la creació d'una gravetat pròpia. Energia calòrica. Els efectes tèrmics en testimonis humans arriben a produir cremadures fins a segon grau, i quan no és així es constaten apreciables augments de la temperatura ambient. En canvi, els efectes sonors, a diferència del que s'esdevé amb la majoria de màquines de la nostra tecnologia, són més aviat escassos. Un avorridor comparada pels testimonis a un eixam d'abelles o un transformador, que contrasta amb els poquíssims casos, com Socorro, Sant Martí de Tous, en els quals hi ha hagut explosions i gran soroll. Encara que en aquests casos sospitem que es tractava d'omni amb avaries, ens comenta. Hi ha una casuística relativament rica al respecte. No cal oblidar tampoc una altra sorprenent manifestació, corroborada per alguns casos ben documentats, com l'Argentí de Tranques, el francès d'Estrasburg, etc., del somni. Em refereixo als feixos coherents, o feixos truncats, com també se'ls anomena. Sens dubte no es tracta de llum, sinó d'una altra cosa, un camp magnètic dirigit, com postula l'enginyer francès Jean Goupil. Quin pot ser, doncs, la gent capaç de produir tots aquests efectes màgics? Sospito vivament que es tracta, com ja he dit, d'una supermàquina, que rebassa en les seves performances i manifestacions tot el que nosaltres podem fer actualment. En quant al probable origen del fenomen, I si bé el tema escapa d'aquesta ponència, crec que la hipòtesi que més aspectes el mateix explica és la interplanetària o extraterrestre. Els somnis són probablement scoutships, o naus de reconeixement, procedents de bases situades fora de l'atmosfera de la Terra o de bases submarines del nostre propi planeta, però això ja és una altra història. Crec que la relació entre onades d'OVNI i oposicions de Mart, posada de manifest per mi recentment, no ha estat suficientment explicada i torna a plantejar en tota la seva amplària el problema marcià. Mart podria ser la resposta o una de les respostes a l'enigma del somni, però no ens hem de tancar a la possibilitat de que aquest fenomen tingui orígens diversos, atenent a la diversa tipologia dels ocupants. El fenomen és mereixedor d'un estudi objectiu i científic, donant així mateix el terme científic al seu valor corrent, és a dir, que cal recollir casos, catalogar-los per categories, la classificació proposta pel doctor Heinrich pot ser vàlida, buscar constants, com va fer el propi doctor Valé amb el seu estudi de sense aterratge a l'onada francesa del 54, i així, a poc a poc, anar elaborant un mètode per un estudi serè del fenomen i al mateix temps un model del mateix fenomen. Pensi que aquest, a primera vista, no s'adapta a les condicions requerides pel mètode científic, repetició a voluntat en el laboratori, etc. Però la ciència estudia molts fenòmens que no són repetibles a voluntat en el laboratori i no per això són menys respectables. Per exemple, els ciclons i la caïda de meteorits, per no citar més que dos d'ells. Jo suposo que si es pogués repetir un cicló al laboratori, no quedaria al laboratori. Sí. Hi ha fenòmens que no es poden repetir al laboratori. Encara que de moment no disposem pel mètode científic necessari per estudiar el somni, alguns investigadors van en camí d'elaborar-lo. L'existència del fenomen mateix és indiscutible. Les proves físiques de la seva existència, repeteixo, són abrumadores. Estem aclaparadores, perdó. Estic traduint del castellà.
Directament.
Sí, a més això va dirigir en realitat en portuguès. Estem pel moment, sí, en l'etapa que consisteix en processar els milers de dades que posseïm. Aquesta és la primera etapa de tota nova ciència. Aquí va començar precisament la parapsicologia, ciència, les manifestacions de la qual no són en general repetibles a voluntat. Mitjançant la recopilació de milers de casos als arxius de la venerable British Psychical Society, que en era el pedrera on han buscat després tots els estudiosos de la ESP, de l'Associació Percepció Extrasensorial. Conclusions. El problema és molt complex. Estem encara en l'etapa de formulació d'hipòtesis de treball. És una situació semblant, repeteixo, a la que es troba una altra ciència de frontera, la parapsicologia. És possible que existeixi un pont entre l'ufologia i la parapsicologia, perquè no cal oblidar el que Valé anomena la component psíquica, que dona una nova dimensió al fenomen. Recentment, Bertrand Nehaust ha publicat un llibre, Science Fiction et Supernatural, en el que demostra documents en mà que el que ell anomena tota la panòplia del fenomen ovni, humanoides, plats voladors, antigravetat, segrestaments, rajos coherents, etc., es trobava ja escampada en obres de ciència-ficció escrites per obscurs autors francesos i americans a començaments de segle, molt abans que comencessin les grans onades d'objectes no identificats. Això confereix el que jo anomenaria una dimensió inquietant al fenomen. Per això mateix no podem rebutjar cap possibilitat. La hipòtesi extraterrestre, universos paral·lels, altres dimensions, el futur. Mentre no sapiguem més. Tot això són possibilitats, hipòtesis a tenir en compte. I per això hem de seguir estudiant amb humilitat, sense dogmatismes ni supèrbies, esperant que algun dia arribem a la increïble veritat.
Això són les conclusions a les que el senyor Rivera arriba després de dedicar tants i tants anys a l'estudi de la fenomenologia ufològica, per dir-ho d'alguna manera. Vostè ha esmentat darrerament una cosa que a mi m'ha fet pensar molt. És aquesta relació, o possible relació, entre la parapsicologia i els ovnis. Això possiblement podria donar peu a iniciar una nova sèrie de programes, ens portaria molt de temps. Però una cosa és certa. El relacionar la parapsicologia amb els ovnis, d'alguna manera, no acceptem, per tant, que la influència d'elements extraterrestres està actuant constantment sobre la humanitat i no precisament a través del fenomen ovni?
No ho sabem. És a dir, no puc contestar amb això perquè no ho sabem. Si acceptem els casos de contacte telepàtic o suposat contacte telepàtic com a vàlids, aleshores sí, hauríem de contestar que sí. I que hi ha el que inclús em podria anomenar una infestació.
O una impregnació d'un element extraterrestre.
També hi ha la qüestió d'aquest possible món dels morts o dels esperits que constantment diuen que estan vivint prop nostre, d'alguna manera, en contacte, i tot això ens portaria a parlar de moltes més coses. En fi, tot s'acaba, i és ben trist que s'acabin aquesta sèrie de programes. Jo estic totalment segur que hi haurà molts dels nostres oients que també s'hauran emportat un disgust com nosaltres. No obstant, creiem que no queda la cosa tancada. I no voldríem acomiadar-nos ni de vostè, senyor Rivera, ni dels nostres oients, sense parlar o preparar alguna manera que vostè ens fes una miqueta de 5 cèntims, com diem en català, d'aquest congrés d'ufologia, no?
Exactament.
Que s'està preparant.
Aquest congrés es celebrarà a Barcelona el dia 16 i 17 de juny propers, en el Palau de Congressos de Montjuïc, i serà el primer congrés mediterrani d'ufologia, perquè aplegarà ufòlegs de l'àmbit mediterrani, principalment, encara que potser rebrem alguna ponència de fora d'aquest àmbit. En principi està prevista l'assistència de tres grans ufòlegs francesos, Pierre Delval, el director de la revista Uranos, el meu estimat i entranyable amic René Fouéré, el veterà director de la revista Fenomen Estació i un dels fundadors de la GEPA, Grup Mal Col·lectiu de Fenomen Aèria, i després hi haurà també segurament algú del grup Lumière de l'Anou, són les grans forces de l'ufologia francesa. Vindrà després per la part italiana el jove i dinàmic doctor Roberto Pinotti, que és un dels millors ufòlegs italians i president del Centro Ufologico Nazionale. Tindrem un romanès, l'enginyer Foringer Gizza, diré així que no insisto, el romanès és una llengua molt germana del català, hi ha una sèrie de llistes de paraules romanès i catalanes idèntiques, sobretot monosíl·labs, és molt sorprenent. I després tindrem també un portuguès, Fernando Patinha, encara que Portugal no és un país mediterrani, en fi, aquí tenen una mica la vista grossa i ho deixem passar. I després entre els espanyols tindrem el Félix Sáenz de Blas, que és un enginyer molt preparat, molt brillant. Després tindrem Ángel Salaverría, un licenciat en física de Sant Sebastián, el nostre estimat Màrius Lleget, en fi, l'Antoni Pellegrí, el jurista. Tindrem l'Enrique Vicente de Madrid, tindrem, en fi, un sèrie de representants molt, molt brillants de la nostra ufologia.
No hi ha pas un representant de Turquia?
Sí, el doctor Sarikaya, com se diu ara, del Science Research Center, centre d'investigació científica, sí.
A més, no sé si això podria ser interessant o no, però com que el món està dividit en dues parts molt grans, amb dues forces, amb dos pols que el dominen d'una manera molt concreta, que són, podríem dir, el pol nord-americà i el pol de la URSS, i sembla que, d'alguna manera, tot el que fa referència a ufologia està molt més relacionat amb els Estats Units que no pas amb la URSS, ja vam comentar que hi havia alguns casos, però a tots aquests congressos i aquestes reunions i aquests estudis, els soviètics hi participen o mantenen també una postura una mica allunyada?
Bé, els soviètics és una generalització potser una mica massa gran. El que podríem dir és que dintre de la URSS hi ha elements que segueixen molt interès sobre la temàtica ufològica, com són els professors Casanzes, Agres, Sichel i altres. Però, com passa en aquest país, és molt difícil de vegades obtenir permís de sortida. Jo sé que serien de vegades invitar, per exemple, el professor Casanzes, perquè possiblement no podria venir. Ja, el meu amic Pinotti ho va intentar amb una ocasió per Itàlia i no va ser possible.
Bé, senyor Rivera, hem parlat...
Sí, perdó. No, abans d'acabar jo volia fer una observació.
Sí.
Perquè aquest dia s'ha viscut un episodi en la política internacional, no sé si sap a què m'estic referint, que potser que hauria comentar-lo una mica. Tenim temps?
Sí, tenim temps. Encara tenim temps. Endavant, tenim temps.
Bé, és la caiguda de Sir Eric Gehry, el primer ministre de l'illa de Granada. Sí, això vostè dirà que té a veure amb el fam, té a veure. Sir Eric Gehry, que jo coneixia, el conec personalment, és un senyor de raça negra, com tots els habitants de l'illa de Granada, al Caribe, que s'havia convertit en un campió del FAPMI a l'ONU. Aquest home feia anys que volia que l'ONU s'ocupés del FAPMI. Jo, quan el vam presentar a Acapulco, a Mèxic, al Congrés Internacional d'Acapulco, de l'any 77, ja vaig dir que no trobava escaient que fos aquest senyor precisament que presentés el problema. No perquè fos negre, no absolut, no hi ha res de tipus racista, sinó simplement perquè Granada és un petit país, un país pintoresc, un país folclòric, un país turístic, que no té cap pes específic a l'Osma. A més, ja sabem com són els americans, i el fet que fos precisament aquí sí un senyor de raça negra qui presentés l'afer, més aviat era desfavorable. I, malauradament, les meves prevencions han estat justificades, perquè aquest senyor ha estat enderrocat, el seu règim està enderrocat, no vull dir que hi ha la mà de la CIA al darrere, però no m'estranyaria que havia convertit en un personatge incòmode ja als corredors de l'ONU i ha acabat com el Rosari de l'Aurora.
Ha estat una pena.
Sí, ha estat una pena perquè fins i tot havia aconseguit portar els professors Heineck i Valé a l'ONU a celebrar reunions amb el secretari general, el Kurt Waldheim, i la cosa semblava molt ben encarregada, però finalment el seu país tan petit, en fi, ha acabat molt malament. Cosa que no havia passat, per exemple, haver estat presentat pel tema, perquè sí, per Espanya, per França, per un país amb una mica més de pes.
Senyor Rivera, hem parlat moltes vegades dels ovnis, dels seus tripulants, del planeta Ummo. Hem comentat moltíssimes coses, vostè les ha comentades, per suposat. Jo no sé si en aquests moments ens estan escoltant persones que d'alguna manera estiguin relacionades amb els ovnis des del punt de vista de la seva tripulació, però no sé si seria interessant que vostè, com a acomiadament, els hi enviés un missatge.
Oh, bé, ja que han enviat tant missatge, sembla que tenen una mica de duresa d'oïda.
Ja, no fan cas.
No en fan. Bé, ja saben prou on som i qui som. Ja
saben bé.
I tant. De suposar que cap de les nostres emissions de ràdio ja n'ha pres els nostres idiomes, això de suposar.
Molt bé, senyor Rivera, no ens acomiadem definitivament perquè esperem tenir oportunitat de contactar novament amb vostè quan se celebri aquest congrés.
No diem mai adeu.
No diem mai adeu.
Diem a reveure, sempre.
Exactament. Per part nostra, per part de Cidellà, per part de Ràdio 4, d'una forma molt personal, per part meva, jo haig de dir que li estic molt agraït per aquesta col·laboració durant tant de temps i per suposat també crec que hem d'afegir aquí l'agraïment de tots els oients que han seguit amb moltíssima atenció aquests programes. Jo sé d'alguns que religiosament han anat enregistrant en cinta magnetofònica cada una de les seves paraules i esperem, ja dic que en una propera ocasió tinguem l'oportunitat de tornar-lo a escoltar perquè torni a participar en el nostre programa. Gràcies, senyor Antoni Rivera.
L'agraït sóc jo perquè realment he passat uns moments molt agradables, m'he pogut esplaiar a gust, i a més el fet que ha remarcat vostè que hi hagi persones que vagin fent tanta atenció m'arriba realment al cos, i l'agraeixo profundament.
Senyor Rivera, a reveure.
A reveure.